Primero de todo, gracias por asistir a esta reunión asamblea informativa y después demanar-vos disculpas una otra vegada por lo que va a pasar ahí, pues que vau intentar accedir a la asamblea que tenían convocada en primer ahí como primera opción, pero bueno, sabeu que algunas personas, no sabemos exactamente quién ha sigut, tenemos una cierta idea, van sabotejar la reunión y es van fer, bueno, pues això. Ens va impedir poder parlar y explicaros que s'havia dit al matí en la mesa sectorial que van tenir per parlar de la integració del professorat de Pedagogia de Secundària i a més van impedir que molta gent pogués entrar, bueno, no van entrar, pues tampoc, però això. En definitiva, en termes diguem, jurídics, podríem dir que van atentar contra la llibertat sindical, que és un dret que tenen tots els treballadors i treballadores d'aquest país, i evidentment nosaltres com a docents també. ¿Vale? Això, disculpes, nosaltres hem penjat un comunicat a la web, suposo que algú de vosaltres ho ha llegit, i això, intentarem que no torni a passar, esperem que sigui així. ¿Vale? Nosaltres sempre confiem, perquè pensem que som, que sí, que una mà tots són bones persones i persones serioses, i sobretot perquè som docents. ¿Vale? Doncs, si us sembla bé, començo ja a explicar-vos què és el que és la mesa. Vosaltres sabeu que ja fa uns quants anys, bastants, l'USTEC va buscar la manera d'intentar integrar. A nosaltres sempre hem partit com a USTEC que no s'entén, no és entenible una administració pública moderna europea del segle XXI, en aquest moment del segle XXI, en aquest moment del segle XX, estiguéssim aglutinats els docents en diferents cossos. De fet, no sé si sabeu que a l'estat espanyol els docents estem aglutinats en tres cossos docents. La qual cosa el que fa és complicar la carrera professional i també la gestió i de més de tots els que són professors i mestres en l'administració pública en general. Ja fa temps nosaltres demanem un cos en el qual totes les especialitats tenen cabuda i que la gent dels requisits que es demanin en el moment puguin accedir a una especialitat o una altra i així agilitzar pues, el que nosaltres creiem, el que
perdona,
la llei d'administració...
Ramon, sí. Disculpa, si et bellugues molt et anem perdent la veu. Vale? T'ho dic perquè et vas perdent, com que vas gesticulant, que és el normal, intenta quedar-te com una estàtua, a veure si així et sentim una mica millor. Vale?
Bueno, ara se me sent bé.
Sí, sí, és quan em vas bellugant que et anem perdent. Vale?
Vale, doncs intentaré enfocar-me en front.
Vale.
Doncs, merci. Tinc una miqueta de rotllo i, en definitiva, vam aconseguir, mitjançant negociació, que el Ministeri, bueno, el govern actual de l'estat espanyol, el que, bueno, ja veurem què passarà en les eleccions de juliol, accedís a que aquest percentatge tan important de professors de formació professional poguessin integrar-se al de secundària. Nosaltres vam demanar en el seu moment que l'interessant seria un cos propi de formació professional i en el seu moment pues, ser un cos únic de docents, això ho tenim manifestat públicament des de fa molt de temps, i van accedir com a mínim a aquest interès al cos de secundària. ¿Vale? Malauradament no van aconseguir que fos per tothom, sinó per a aquelles persones que tinguessin titulació universitària. Vam aconseguir, dins del que hi ha, que no solament els graduats o llicenciats poguessin accedir al cos de secundària, sinó també els diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics. És a dir, calculem aproximadament uns 30.000 treballadors, 40.000 que hi ha en aquest moment treballant com a professor tècnic de formació professional. Arran d'això, vam aconseguir que la llei orgànica de millora de la LOE introduís una disposició onzena en la qual ja se recollia la possibilitat d'integració al cos de secundària. El problema és que donava la legitimitat per poder fer efectiu aquesta integració a cada comunitat autònoma. La comunitat autònoma havia de reglamentar el procediment per poder accedir al cos, a integrar-se al cos de secundària. I mira tu, però, tot i que sembla impossible, o semblava impossible, o molt estrany, nosaltres, Catalunya han sigut els últims de tot l'estat espanyol en iniciar, aquest procediment d'integració. De fet, l'única cosa que s'ha fet és aprovar la resolució per a possible aquest ingrés. Posteriorment, cap a l'octubre del 2022, se va aprovar el Real 800/2022, que és el Real Decret a nivell estatal que marca els mínims que han de tenir els diferents procediments perquè cada comunitat autònoma pugui efectuar la integració. Aquí a Catalunya es van presentar a la mesa després de 6 mesos de demora, perquè, com recordarem molts de vosaltres, diferents meses de negociació hem insistit, hem pressionat, hem fet les mil i una, perquè eren conscients de que Catalunya podia haver iniciat el procediment al desembre, perquè la real de que se va a l'octubre i sabien que tenien totes les possibilitats per fer-ho al desembre. El departament va dir que no, perquè volia aprofitar el procediment d'estabilització en el cas del concurs de mèrits, perquè totes aquestes persones que s'estabilitzessin en el procés tècnic de forma professional també poguessin participar, si tenien els requisits, en aquesta integració. ¿Vale? Malauradament, què ha succeït? Que en aquest moment encara no hi ha un llistat definitiu d'estabilització de concurs de mèrits i aleshores la Generalitat podia demorar encara més. O el Departament d'Educació no podia demorar encara més el procediment d'integració. En definitiva, ahir es van presentar la resolució, com deia, 6 mesos amb retard. Jo us explicaré exactament què és el que diu la resolució, què és el que diu la mesa, i després resoldrem aquests dubtes que tingueu, que segur que tindreu molts, tot i que tot és una resolució bastant breu i bastant concisa. Doncs bé, començo. Què és el que sabem? Primer de tot, hem de saber quins són els requisits per poder participar en aquest procediment d'integració. Primer de tot, i aquí sí que entrarem en polèmica, tot i que és el primer punt, entrarem en polèmica. Per què? Perquè, segons la resolució de Catalunya, per poder participar en integració ha de ser funcionari de carrera del cos de professors tècnics de formació professional. Aquí aquest matís de funcionari de carrera no surt ni en la llei, ni en la LOLOE, ni en la llei orgànica d'ordenació i integració de la formació professional, ni tan sols en el Real Decret de 800/2022, que és el que regula el procediment d'integració. No surt. És veritat que en el seu articulat posterior dona a entendre que podrien ser funcionaris de carrera. Certament ahir va dir que havien de ser sí, funcionaris de carrera. Nosaltres van dir que els funcionaris interins també tenien dret i van dir que tenen una impugnació i que el jutge ja decidiria. I ells ja farien segons decidís el jutge. Seguim amb això. Han de ser funcionaris de carrera i han d'estar en situació de servei actiu, ¿vale? O serveis especials o en excedència per cura de famílies o en excedència per raó de violència o excedència per raó de violència terrorista. Vull dir que aquells companys i companyes que no estiguin en servei actiu o en cap d'aquestes situacions extraordinàries no podrien participar. I una persona que està en excedència voluntària pot participar en aquesta integració. ¿Vale? Això nosaltres ho hem discutit, hem fet molt èmfasi en que s'ha d'escriminar les persones que han gaudit d'aquest dret i ni en el Ministeri ni aquí a la Generalitat ens han fet cas. ¿Vale? Important. Aquesta acreditació, s'ha de complir, això ha de quedar molt clar perquè era un mes que teníem i ahir ens ho van resoldre, en data 19 de gener del 2021, és la data que s'aprova l'OLOE i aquella edició addicional 11a que iniciava tot, diguem, el procediment, diguem, polític a la integració. És a dir, els companys nostres que estan jubilats i ja estaven actius tenen dret a la integració. I el mateix passa amb els nostres companys que, per qüestions de vida, ja no estan amb nosaltres. En aquest cas seran els familiars, serà la persona difunta la que té el dret i seran els familiars els que cobrarien els endarreriments econòmics. I després, l'altre requisit és dar una titulació universitària o una altra equivalència a efectes docent. I aquí obrim una altra situació de discussió, perquè tot i que després la solució on quina norma diu quines són les titulacions equivalents a efectes docent i parla de diplomatures, arquitectures tècniques i enginyeries tècniques, el cert és que la llei orgànica de l'ordenació i de la integració de la formació professional afegeix també les titulacions superiors de formació professional. Vale? La resolució que es va aprovar ahir descarta aquestes possibilitats, però la llei la recull. I una llei, i més a més orgànica, està per davant d'un real decret que és un reglament i més d'una resolució. O sigui que aquí s'ha obert la polèmica i ja veurem com acabarà. Evidentment, nosaltres sabeu que l'USTEC sempre ha demanat i ha exigit que tots els docents del cos de PTFPs poguessin accedir al cos de secundària. Continuem. Important, que és el que hem de saber. Els requisits s'han de complir com abans del termini de presentació de la sol·licitud. ¿Vale? Del termini de presentació de la sol·licitud. Si la sol·licitud finalment el termini és a meitat de post, després us explico quins són els terminis proposats pel departament, doncs fins a aquell dia una persona pot treure la titulació universitària ¿Vale? Sí? Després, això com a ítem molt important. Següent cosa que hem de saber i que hem de saber és les sol·licituds. Una vegada que ja sabem quines persones o quins candidats es poden presentar, hauran de saber com se regula o com ha de ser aquesta sol·licitud. Perquè això també se recull en la llei i en la resolució. Diu, segons el departament, això ja és l'estat del departament aquí a Catalunya o de cada comunitat autònoma, el termini per poder fer la sol·licitud s'iniciarà durant la segona quinzena de juny. I hi haurà 20 dies, de forma general, 20 dies hàbils per poder fer la sol·licitud. Hàbils vol dir tots els dies de la setmana menys dissabte i diumenge. És a dir, que segurament hi haurà uns 28-29 dies per poder fer la sol·licitud. Clar, quan més temps passi, més s'allargarà el procediment i més tard s'haurà la integració. Però el fet és que la norma diu això, la llei diu això i no ens podem saltar la norma. ¿Vale? No ens ha dit exactament quin dia serà, però que sí serà a partir de la segona quinzena de juny i per acabar més o menys a la meitat del mes d'agost. La forma de presentació ha de ser obligatòriament mitjançant un formulari formalitzat electrònicament disponible en el tramitador genèric que el departament o que està penjat en la part del Departament d'Educació. No s'acceptarà qualsevol altre tipus de vies per poder fer la tramitació, tan sols aquesta. I això és important, perquè el que no ho faci així no se li acceptarà la seva sol·licitud. ¿Vale? Què hem de saber també? Que hi ha dos terminis. Un termini ordinari, que serà per a aquells candidats que reuneixin els requisits abans del termini de la presentació de la sol·licitud. ¿Vale? D'acord? Sí? I un altre termini extraordinari per a aquells candidats que no hagin sol·licitat en aquest termini la participació en aquest procés i aquells que vagin reunint els requisits durant un cert temps, tot ells abans del 19 de gener del 2026. Per què? Perquè el departament, arran de la nostra pressió, nosaltres vam demanar que aquest termini estigués obert per sècula en seculòrum, que la gent que no té el requisit de titulació, a mesura que va passant el temps i va obtenir la carrera, poguessin integrar-se. El Ministeri al final va accedir en part i va decidir que donava un termini perquè la gent pogués treure-se la titulació universitària de 5 anys. però de 5 anys a comptar des del 19 de gener del 2019, que és quan aprovar la integració a través de la publicació de la LOLOE. D'acord? És a dir, encara tenim companys que tenen 2 anys aproximadament per poder ser poder obtenir la carrera que li permetria integrar-se al cos de secundària. Aleshores, un primer termini de les persones que ja reuneixen els requisits És a dir, fins a l'últim dia de presentació de la sol·licitud.
Perdona, sí? Ramon, que ens estan escrivint pel xat, sí, que no se t'entén. Segueixes anant entretallat. Igual estàs massa acostat, no sé, no tinc ni idea, però se't sent malament i no t'entenen. A veure si ho podem arreglar o millorar. No sé, a poc a poc. Tornem-ho a intentar. Ja sé que no és...
Vaig intentar-ho mitja segona.
Ramon, prova de desactivar la càmera. A veure si... Només àudio, sí. Això ho diu l'Iñaki. Iñaki, ara ho provem. Crec que ara ha marxat el Ramon. Tanca la càmera. Tanca la càmera, Ramon.
Sí. No crec que se me senti millor així, però...
Intentaré, poc a poc. Poc a poc i sense donar-li gaires voltes. Vinga, som-hi. A veure. Estàs aquí? Ramon. Vinga.
Sí, sempre.
Hola?
Se me sent.
Sí, digues.
Hola.
Hola, hola.
Se me sent ara?
Sí.
Se me sent?
Sí.
No? Ara sí?
Sí.
Bueno, intentaré anar més poquet a l'àmbit, d'acord?
Vinga.
Deia, tenim 2 termines per poder accedir a la integració. El primer, que té una durada de 20 dies, d'acord? Per a aquelles persones que tenen els requisits, d'acord? I un altre termini que serà més endavant per a les persones que vagin assolint els requisits fins al 9 de gener del 2026. D'acord? Això és molt important. El fet d'entrar en un termini o un altre no solament diguem dos efectes. El primer efecte és que quan més tard ho demanes, menys temps portaràs en el cos secundària i a l'hora d'endarreriments, si és en un segon termini, menys temps podràs recuperar. Vale? Una vegada que s'acabi el primer termini, del termini ordinari, aquell que s'acabarà segurament a la meitat d'agost, s'obrirà un altre termini. Encara no, el departament encara no sap quan, segurament serà al setembre, ¿vale? No ho ha assegurat, però podria ser al setembre o octubre, que s'anirà obrint segurament mensualment per les persones que vagin obtenint els requisits. D'acord? Però això encara falta per determinar-lo. En el seu moment ja ho anirà comunicant el departament a la seva pàgina web. D'acord? Jo imagino que tots els que esteu aquí ja teniu els requisits. Vale? I si no, en el seu moment, doncs poseu un contacte amb nosaltres, que som els que estem negociant aquestes coses amb el departament, i ells ja ens aniran informant, entenem que sí, sobre quan s'obriran els termines extraordinaris. D'acord? Vale. Important. Quina documentació acreditativa haurem d'adjuntar a la sol·licitud? Vale? Aquí també se dona dues possibilitats. Bueno, una és concreta. Tothom ha d'aportar la titulació universitària. És l'únic que es demana. Pels que no heu fet el seguiment des de fa 2 anys i pico que fa que estem treballant aquest tema, us informa, us recordo, que en un primer moment les comunitats autònomes, que són les que van al final acceptar aquesta proposta del Ministeri, demanaven que els candidats que volien o volguessin accedir al cos de secundària haurien de fer-ho mitjançant una prova, una mena de mini oposició. I al final vam aconseguir que això no fos així, per qüestions potser de temps o el que sigui. Però al final tot això va quedar en una simple presentació de la titulació universitària. D'acord? Aquí tenim dos casuístiques. Aquells companys i companyes que tenen ja registrat en l'ATRI, en el seu expedient electrònic de l'ATRI, la seva titulació universitària, no han d'aportar res. I les persones que no la tinguin registrada, en el seu moment tindran un termini per poder-la presentar, que ha de coincidir sí o sí amb el termini de presentació de la sol·licitud. Consell, si aquest és el nostre cas, presentem ja la titulació. No cal esperar que s'obri aquest termini, per si de cas, perquè pot passar qualsevol cosa. I malauradament, aquests últims dos anys hem vist com el departament ha tingut molts problemes informàtics de tota mena. I bueno, l'argumentació del departament és que no tenen personal suficient i que no tenen eines informàtiques suficients. Aleshores, facilitem-li la feina i, si és aquest el nostre cas, presentem avui mateix, via electrònica, la sol·licitud d'enregistrament de la nostra titulació. ¿Vale? Què hem de saber al respecte? Diu que la còpia del títol ha de ser del revés, per l'envers i pel revés. No s'acceptarà cap títol que no estigui fotocopiat i després passat a PDF, que no se vegi les dues cares del títol. Això sembla que no és important, però la norma ho diu, aleshores ho hem de fer. Per les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'aportar la credencial que acredite l'homologació o la declaració d'equivalència a nivell acadèmic de grau. Si no n'hi ha aquest certificat, no serà vàlida la titulació. I els candidats que encara no posseixen el títol, però sí tenen els estudis superats, hauran de presentar un certificat acadèmic dels estudis realitzats per l'obtenció del títol amb el resguard de pagament de les taxes d'expedició. Si no, tampoc serà acceptat. En definitiva, no hem d'esperar a l'últim dia i endavant. És un requisit mínim, però que s'ha de fer i s'ha de fer bé. Si no, no ho acceptaran. D'acord? Què més hem de saber? Ja sabem quins són els requisits, ja sabem com s'ha de fer la sol·licitud i ara hem de saber què passarà. ¿Vale? Doncs n'hi haurà una vegada que haguem presentat la sol·licitud, d'acord? Aproximadament a finals de juliol o començaments d'agost sortirà la resolució provisional. És a dir, el departament, teòricament, haurà tingut el temps suficient per repassar o per verificar tots els requisits que els diferents candidats han presentat i el compromís és que a finals de juliol, començaments d'agost, ja ho veurem, segurament serà començaments d'agost, se publicarà la primera resolució, que és la resolució provisional d'admesos i exclosos. I se publicarà en la pàgina d'oposicions del Departament d'Educació i també al tauler, ¿vale? Aquest apartat o aquest aplicatiu electrònic del departament per poder que el departament utilitza per penjar informació i notificacions i demés sobre procediments d'oposició o d'altra mena. I tindrem aproximadament, no, tindrem 10 dies per poder fer reclamacions. Les reclamacions, bueno, es diuen al·legacions. Les al·legacions, i això és molt important, tan sols es poden fer amb l'aplicatiu que el departament crearà per això, cap altre. I ho deixa molt clara la resolució. Tot allò que no es faci mitjançant aquest aplicatiu no serà considerat vàlid. I quan sabrem si ens han fet cas o no en les al·legacions? Doncs quan se publiqui la resolució definitiva. Allò que surti la resolució definitiva o allò que no surti és la resposta. D'acord? Si no surt el que nosaltres hem demanat és que la resposta és negativa. I si surt és que és positiva. D'acord? I hi ha la penúltima fase del procediment, que és la resolució definitiva. El termini, el departament s'ha compromet, no passem les mans al foc, però ens comprometem a que el 31 d'agost sortirà la resolució definitiva. És a dir, amb les persones que han sigut seleccionades per a l'ingrés al cos de secundària. Aquesta resolució definitiva tindrà una llista amb els seleccionats i els no seleccionats. Posteriorment, se publicarà en el DOC el nom de les persones integrades al cos d'ensenyaments de professorat d'ensenyaments de secundària i contra aquesta resolució es podrà presentar un contenciós administratiu en un termini de 2 mesos o bé un recurs de potestatiu de reposició en un termini d'un mes. I en el cas d'optar per aquest recurs de reposició, s'haurà de fer sí o sí mitjançant aquest aplicatiu telemàtic que se facilitarà en la pàgina de la web del Departament d'Educació. Si no se fa d'aquesta manera, tampoc serà admès. D'acord? Doncs bé, ja tenim totes les fases, ja sabem què és el que passarà al respecte. I ara, què és el que hem de saber? Quins són els efectes de la resolució definitiva? Jo ara ja soc, ja he superat, i això què implica? He superat aquest procediment, què implica? Aquí també tenim 2 variables. No és el mateix una persona que hagi superat el procediment per el termini ordinari o bé per el termini extraordinari. En el cas dels candidats que participin en el termini ordinari, ens trobem amb persones que han ingressat al cos abans del 19 de gener del 2021. ¿Vale? Aquelles persones, i quan parlen d'ingressar al cos, se refereix a haver aprovat les oposicions. D'acord? Les persones que han aprovat les oposicions abans del 19 de gener del 2021, se'ls reconeixerà els efectes econòmics, diners, sou, més de previsió social, i això és molt important, aquí parlem de cotitzacions, vale, per la jubilació, etc., des del 19 de gener del 2021. I això és molt important, perquè nosaltres hem parlat amb moltíssima gent, perquè el sindicat d'Auster truca a tothom, i tothom parla del mateix. I quan cobrarem? I quan cobrarem? Cobrarem. Per tant, l'important és cobrar com el que suposa cotitzar al subgrup A1 del funcionariat. Per posar-vos un exemple, una persona que es jubila a la U respecte a la 2, hi ha una diferència bruta de 9.000 euros a l'any. Per això pensem que també és molt important ser conscients de que també en darreriments també tenen en compte les cotitzacions cara a les jubilacions. Després, les persones que han complert els requisits des del 19 de gener del 2019 fins a l'últim dia de presentació de la sol·licitud. Doncs els efectes, tant econòmics com de previsió social, serà a data de la sol·licitud de l'obtenció del títol acadèmic. I això és molt important. En aquest moment encara n'hi ha gent que fa anys que ha aprovat la carrera i encara no han sol·licitat el títol. I aquí el que marcarà l'abans i el després és el títol. D'acord? I recordeu que la sol·licitud del títol en un primer moment és el pagament de les taxes. Bé? I una altra casuística és aquelles persones que han ingressat al cos de PTFP durant el període del 19 de gener del 2021 a la data de termini de la presentació de la sol·licitud. En aquest cas, els efectes de la integració seran els corresponents a la que figure el seu nomenament al PTFP. És a dir, una persona a Catalunya, per exemple, les persones que van aprovar en les últimes oposicions de PTFP a Catalunya, d'això fa un any i mig o 2 anys, és a dir, a posteriori del 19 de gener del 2021, doncs, el reconeixement dels efectes econòmics i de previsió social serien des del moment que van aprovar les oposicions. És a dir, després del 19 de gener del 2021. I ens queda l'última casuística, que són aquells companys i companyes que s'aniran incorporant a posteriori en l'obertura d'aquest termini extraordinari que he explicat abans, i que serà per les persones que vagin aprovant o tenint el títol fins al 19 de gener del 2026. I en aquest cas els efectes seran des del moment que presentin la sol·licitud. La qual cosa, si algun de vosaltres és el vostre cas o coneixeu algú, res més obtenir la titulació que faci la sol·licitud, perquè si no perderà diners, experiència al cos i cotització al subgrup A1. Això en general o de forma particular de lo que diu la resolució. Després hi ha coses també importants que heu de saber. Per exemple, totes les notificacions de resolucions i actes administratius que no hagin estat supeditades a la publicació segons la resolució es comunicarà via electrònica. És a dir, haurem d'estar atents. ¿Vale? Si l'administració fa qualsevol incidència, no està supeditada a publicació en cap lloc. Aleshores, haurem d'entrar en el e-tauler i veure si a nosaltres ens han enviat alguna notificació o no, o coses d'aquesta mena. Després, si tinc més d'una especialitat del cos de PTF, passaran totes al cos de secundària, totes, si no són aquells 10 que es queden en el cos, en el nou cos que han creat, en el cos de professors especialistes de sectors singulars de la FP. Si són de les altres 19, doncs totes aquestes especialitats que una persona pugui tenir en propietat també passaran al cos de secundària. Després, la integració és pels docents amb els requisits assenyalats anteriorment de totes les 29 especialitats del cos de PTFP. És a dir, i això ha de quedar molt clar, n'hi ha 19 especialitats que estan ara sí o sí al cos de secundària, però n'hi ha altres 10 especialitats que no, que segons el departament no estan a secundària, cuina, soldadura, ¿vale? Però que els seus titulats sí que passaran al cos de secundària. ¿Vale? Els cuiners, els perruquers, tots aquells que tenen titulació universitària sí que passaran, tot i que les seves especialitats no han passat al cos de secundària. D'acord? Més coses. Segons, quan nosaltres negociàvem i exigíem al Ministeri i després a les diferents comunitats autònomes que havien de poder integrar-se tothom, nosaltres argumentàvem que n'hi havia un percentatge molt elevat de companys i companyes que no tenien titulació universitària. I aleshores, si no es feia així, seria un greu molt gran a un col·lectiu tan important. El Ministeri i les diferents comunitats autònomes deien que no, que no hi havia més d'un 10% de companys i companyes sense titulació. Doncs bé, ahir en la mesa ens van donar les xifres que en aquest moment té el departament al respecte. En total, amb dret, segons ells, PTFPs, funcionaris de carrera, són 2.630, dels quals 1.768 disposen de carrera universitària registrada, una altra cosa és que hi ha algú que no hagi registrat, i 862 docents no tenen titulació universitària. És a dir, el 38% dels nostres companys de moment no poden integrar-se al cos de secundària. El 38% no és valid. Estem parlant d'un percentatge molt elevat. Com us hem explicat a l'inici, nosaltres continuem lluitant perquè tothom pugui accedir d'una forma o una altra. Altres dades importants que us interessa, i segur que ara fareu comptes. Diu que el departament manifesta la seva voluntat de pagar els endarreriments corresponents a la integració a la nòmina de setembre o a molt tardar a l'octubre, depenent de quan es pugui fer efectiva la integració definitiva. I reconeix un deute de 172 euros per mes, que és la diferència que hi ha entre un PT i un PS. Clar, aquí s'ha de fer allí Nosaltres demanem, bueno, que s'ha de fer allí. Clar, no és el mateix el valor d'un tren i d'un PTFP d'un PS. I aquí també s'ha de tenir en compte. I important, que una cosa que nosaltres demanàvem, i tot i que no ho marca la norma, el departament s'ha compromès a informar d'ofici a tot el professorat afectat. ¿Vale? Però nosaltres sabem per experiència que n'hi ha molta gent despistat, moltíssima, i hi haurà molta gent que no podran gaudir d'aquesta integració perquè no, ni s'han enterat ni s'ho creuen i van molt despistats. Nosaltres us demanem a vosaltres, ja que és una qüestió que no implica la competència de ningú, que aprofitem tots d'aquest dret. Jo us posaré un exemple, a veure si d'aquesta forma us podem conscienciar. Quan el 2014 se va modificar la forma d'obtenir els estadis, no sé si recordarem, els que tenim una certa edat, potser sí, els que sou joves, potser no. Fins a aquell moment el primer estadi s'aconseguia als 6 anys. I quan vam modificar-lo i vam posar el primer als 9 anys, recordo que estava en aquella mesa, i van dir que això no s'havia de fer perquè era una vergonya, perquè era una pèrdua, una retallada de drets, i l'aleshores director general de personal es va dir, però sí, avui dia la gent no les demana. I tenia raó. La gran majoria de les persones no demanaven els estadis. No demanaven els estadis. I era una cosa que no implicava la competència de ningú, contra ningú. Però qual cosa intentem entre tots que tothom puguem gaudir d'aquesta equiparació. I ara, les últimes informacions que es van dir a la mesa, que poden ser interessants, i després ja entrarem en el debat o en les preguntes i demés. Què passa amb els companys que no tenen titulació superior? Nosaltres, del primer moment, vam lluitar perquè tots se poguessin integrar. Quan ja vam veure que això s'hauria de fer en una segona fase, vam exigir al departament l'equiparació salarial, és a dir, no és el mateix la integració que l'equiparació salarial. La integració és a tots els efectes econòmics i professionals i de previsió social, i els salarials, que és una qüestió salarial. ¿Vale? I en base al principi laboral d'igual treball, igual salari, vam aconseguir convèncer, però ens va costar moltíssim, després ja la resta de sindicats s'han sumat i van dient que han sigut ells, però quan nosaltres vam començar això fa uns anys, estaven sols. Però l'important és que sembla que la cosa tirarà per aquí. Quan es van presentar la primera proposta del gener, o l'última proposta del gener, a causa d'aquestes mobilitzacions que hem fet els últims anys, el departament s'oferia l'equiparació salarial dels que no tenen titulació universitàries a efectes de l'1 de gener del 2023. Sí que és veritat que en l'última, la que es van presentar fa dues o tres setmanes, ja no sortia això. Sortia una equiparació salarial per a 3 mesos, per a 3 anys, ja no indefinidament. Però, en definitiva, ahir a la mesa sembla, això ja ho veurem, que potser acabarem aconseguint, ja ho veurem, tot dependrà de la reacció de la gent i la voluntat del departament, que podríem acabar aconseguint l'equiparació salarial dels que no tenen titulació universitària, en principi, indefinidament. Però, i si no és ara, serà després perquè creiem que és un dret que no es pot vulnerar. Què passa amb el professorat interí? El que us diem al començament, tot i que la resolució diu que aquesta integració és única i exclusiva per funcions de carrera, tant la LOLOE com la Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de l'AFP, com el Real Decret 800/2022, parla de funcionaris o parla de professorat del cos de PTPPs. Sí que és veritat que n'hi ha algun apartat que dona a entendre, que dona a entendre que va destinat per les persones que tinguin plaça, o sigui, que siguin funcionaris de carrera. Tot i així, ahir en la mesa nosaltres vam exigir i vam, creiem, demostrar al departament que la norma també fa o obliga a les institucions públiques que aquesta integració es faci efectiva també pel professorat interí a data de 19 de gener del 2022. El departament va dir que ells no ho entenien així i que ho portéssim als tribunals i que els tribunals diuen sí, doncs ells ja modificarien la resolució. Evidentment, nosaltres no parlarem fins que ho aconseguim, però que sapigueu que les coses estan així. I hi ha l'última o la penúltima cosa, que creiem que és una mesa més. Sabeu que el departament, quan fa el càlcul de plantilles en la formació professional, vosaltres sabeu que els cicles formatius estan ordenats de tal manera que es pugui impartir tot el seu volum en 33 setmanes. Però el departament què fa? el que fa és fer-ho en 35 setmanes. La qual cosa vol dir que a l'hora de calcular la plantilla sempre s'atorguen menys professors del que ens pertocaria, a part que ens haurien d'estar més temps als centres del que ens pertocaria per llei. Vale? Després, anys lluitant i exigint que això és una irregularitat, ahir ens van reconèixer que sí, però que feia molt de temps que es feia i que era una qüestió pressupostària. Vale? És a dir, ara ja tenim, ja sabem per què, i això ens permetrà continuar pressionant perquè el càlcul de plantilles i les nostres setmanes lectives siguin 33 i no 35, 35 hores. D'acord? I ja l'última cosa important que heu de saber, perquè és una cosa que darrerament s'està produint molt i ens va en contra cara al futur, és que fins ara, en qüestions de formació professional, en qüestions de condicions laborals del professorat, de formació professional, per llei s'ha de negociar en la mesa sectorial de professorat del Departament d'Educació, darrerament s'està negociant coses externament en l'Agència Catalana, en l'Agència, no, en la Comissió Rectora de la Formació Professional. ¿Vale? Això és una il·legalitat, però ho estan fent. Per què? Pues és senzill. Els sindicats que estem a la mesa sectorial defensem els nostres drets, els drets dels docents, a part de la formació professional pública, i en aquestes entitats externes no defensen els nostres drets ni la formació professional pública. Nosaltres ho hem denunciat, el departament diu que no tornarà a passar, però malauradament torna a passar.